Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor... Posa't el dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio, amb Raül Riera. Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva, amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com que dilluns repassarem els propers minuts tota l'actualitat esportiva. Salutacions, de qui us parla, Raül Riera. Vinga, comencem aquest programa d'avui, dilluns, dia 14 de març. Doncs bé, comencem el programa, comencem com sempre fent parlant d'esport local, per destacar el que hem tingut aquest passat cap de setmana, primer. Per comentar doncs, que el primer equip del Club Atlètic Roda Barà va caure en l'última jornada de Lliga d'aquesta primera fase de la Lliga del subgrup 8A de la segona catalana, un primer equip del Club Atlètic Roda Barà que va caure per 3-1 al camp de la Redis, el líder d'aquesta segona catalana. Destacar que era un partit intranscendent ja perquè el conjunt rodenc ja no podia optar, ja no podia accedir a la primera o a les tres primeres posicions, ja s'havia quedat una miqueta despenjat i ja doncs, de manera matemàtica ja no podia disputar aquest play-off d'ascens, aquesta zona, aquesta segona fase d'ascens a la primera catalana. I per tant, doncs, i la Redis, a més, que ja tenia la primera posició assegurada, encara que hagués perdut, doncs tampoc s'hi jugava res. Per tant, en aquest partit intranscendent, el Roda va acabar caient per 3-1 al camp de la Redis. Un conjunt rodent que ha finalitzat en la cinquena posició amb 36 punts després d'haver disputat aquestes 20 jornades de Lliga d'aquest subgrup 8A de la segona catalana. Bé, i doncs ara què toca? Doncs el Roda disputarà una segona fase d'aquesta competició en la que doncs, es jugarà per no baixar de categoria. De moment no tenim els grups, aquesta propera setmana encara no jugarà partit, serà l'altra, hi haurà una setmana de descans, però en tot cas quan ho tinguem ja ho anirem informant, però el club doncs, que doncs, disputarà aquesta fase no? Per no baixar de categoria juntament amb la resta d'equips que formen aquestes categories de la segona catalana. Veurem finalment com queda tot repartit i quin és el calendari, però en tot cas doncs, sabem ja que el Roda no ha pogut accedir en aquesta segona fase d'ascens a la primera catalana. Qui sí que ha accedit han estat els tres primers classificats, que finalment han sigut, com dèiem abans, la Redis com a líder, en segona posició la Canonja i en la tercera el Cambrils Unió, que són els tres equips que jugaran aquesta última aquesta fase per intentar pujar de categoria. No hi ha hagut sorpreses en aquesta última jornada de Lliga. El Cambrils Unió va guanyar el seu partit, però ha quedat en tercera posició per darrere la Canonja, que sí que va perdre per 4-0 més, d'una manera contundent contra la Pobla Mafumet B, però la Canonja que ja no s'hi jugava res, perquè ja tenia aquesta segona posició assegurada. En tot cas, sí que s'hi jugava la Pobla de Mafumet B i el Cambrils Unió, si hagués perdut el Cambrils Unió, perquè amb un empat ja li servia, doncs sí que hagués passat la Pobla de Mafumet B per el Gora Veraix, però en tot cas, el Cambrils Unió va guanyar i ha quedat 3 punts per sobre de la Pobla de Mafumet B, en aquest subgrup 8A de la segona catalana. En el subgrup 8B d'aquesta segona catalana, els tres equips que participaran en aquesta categoria, en aquesta fase de promoció a la primera catalana, són l'Aldeana, l'Ampolla i el Tortosa. Aquests són els tres equips que finalment participaran en aquesta fase d'ascens a la primera catalana. La resta, doncs, també jugaran per no baixar de categoria. Aquest subgrup 8B el formen equips de la zona de l'Ebre. Comentar també que en aquesta mateixa categoria l'Altafulla ha finalitzat en la desena posició amb una derrota al camp del Montblanc per 2-0. Una desena posició amb 18 punts en la que doncs, l'Altafulla haurà d'intentar també afrontar aquesta classificació o aquesta segona fase de Lliga que també disputarà el Roda per intentar no baixar de categoria. Veurem si ho aconsegueix l'Altafulla, que és l'objectiu principal, òbviament, del conjunt del Baix Gaià. A la primera catalana, el Callà aquesta setmana va empatar a 0 a casa davant del Mollerussa, un Callà que ha sumat un empat i se situa a la 8a posició amb 24 punts en aquestes 18 jornades que s'han disputat del grup 3 de primera catalana. A la tercera catalana, el Torredembarra que va guanyar per 1-0 a casa davant del Pla de Santa Maria. Victòria perseguia en aquesta segona posició amb 42 punts en aquestes 21 jornades que s'han disputat del grup 3 de tercera catalana. En aquest grup 3, que com diem, el Torredembarra doncs, que segueix en aquesta segona posició i que tampoc hi ha manera de que l'Arbós punxi, i és que va tornar a guanyar també el líder d'aquesta categoria. 2-1, l'Arbós es va imposar a casa davant el Llorenç, un rival complicat, i tot i així doncs, va aconseguir treure la victòria. I el Torredembarra, tot i estar fent una gran temporada en la que no punxa, o bé, porta 8 victòries consecutives, l'Arbós tampoc ho fa i de moment manté aquests 6 punts d'avantatge respecte al segon classificat. La Riera, per la seva banda, que va caure per 4-1 al camp del Segur de Calafell i ara ocupa la 14a posició amb 21 punts en aquestes 21 jornades que ha disputat el conjunt de la Riera. Una Riera que està a la quarta posició per darrere, és a dir, aquesta tercera catalana està formada per 17 equips i és el 14è. Per tant, doncs, només té 3 equips per darrere i, per tant, doncs, la Riera que necessitarà seguir sumant punts per no ficar-se en zona més perillosa encara. I a la quarta catalana, que el filial del Club Atlètic Redolà aquesta setmana descansava, només li resta un partit per acabar aquesta primera temporada, la quarta catalana, el grup 24, però doncs, aquesta setmana passada havia de descansar. Serà la propera setmana quan jugui el filial rodenc, que ocupa la setena posició amb 22 punts en 17 jornades. El Banyeres Creixell es va ajornar d'aquesta mateixa categoria i el Callavé, que va caure per 3-1 al camp del Tàrraco i ocupa la novena posició amb 7 punts en 17 jornades. També comentarem que el Club Patí de Roda Barà va participar en el trofeu de nivell 11, el màxim nivell de la nova normativa organitzat al Poliesportiu Municipal, amb una bona actuació de les patinadores rodenques que van estrenar els seus discs llargs. Van destacar en categoria infantil l'Alba en primera posició i la Carla en la setena, en la categoria cadet l'Helena en la cinquena i en la categoria júnior la Sandra en la segona posició. Com diem, un trofeu de nivell 11 que va tenir lloc aquí, al Poliesportiu Municipal de Roda de Barà, i per tant, doncs, amb l'organització també del Club Patí, que, doncs, com sabeu, que moltes vegades s'ha de desplaçar i, doncs, en aquest cas, nivell 11, el màxim nivell de la nova normativa de patinatge artístic, doncs, que va ser, es va acollir aquí aquest trofeu a Roda de Barà. I per tant, doncs, també doncs, donar l'enhorabona a les patinadores rodenques per aquesta bona classificació també. I parlem també de judo per destacar que el passat dissabte el club de judo Dojo Roda va participar en la Copa Federativa celebrada a Santa Perpètua de Mogoda amb unes excel·lents actuacions dels petits judoques del club. Van destacar en categoria Benjamí, l'or d'Emma Muñoz i el bronze de Sergi Quesada. I en la categoria David, el bronze d'Aitor Calvo. Per tant, doncs, també amb el premi de medalles per als judoques del club de judo Dojo Roda. Recordem que el club està situat, en aquest cas fa les classes, al costat del punt d'informació juvenil, en aquella sala annexa que hi ha al costat del PIG, i que, doncs bé, ja vam entrevistar també els més petitons i la propera setmana també parlarem amb alguns judoques també una miqueta més grans que també formen part d'aquest club de judo Dojo Roda i que doncs, té molt bona acollida, té molts i moltes participants en aquest club i que cada cop doncs, també s'està fent més gran i té doncs, també representació en alguns tornejos com és el cas d'aquests tres judoques que van tenir la recompensa d'endur-se la medalla aquest passat cap de setmana. Hi ha alguns que competeixen i en altres doncs, que no ho fan, no? També és decisió de cadascú. També destacar que el punt d'informació juvenil de Roda Brava ha llançat l'oferta esportiva de classes d'aerodance per a joves d'entre 12 i 16 anys que es realitzen els dijous i divendres en setmanes alternes de 5 a 6 de la tarda al PIG en unes sessions que són gratuïtes. I també el mateix PIG que ha llançat les classes de surf skate a l'skatepark, que tenen lloc a l'skatepark els dijous de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda i que està destinat per a joves d'entre els 12 i els 29 anys. Aquest sí que té un cost, el preu és de 45 euros, amb la col·laboració de l'empresa Second Waves, uns cursos que s'han iniciat aquestes primeres setmanes de març i que, doncs bé, qui vulgui doncs, pot apuntar-s'hi al punt d'informació juvenil. I en aquest segon bloc del programa, aquesta segona part del programa, ja parlarem ara d'esport professional. Bé, comentarem que aquest passat cap de setmana el primer equip de futbol femení del Barça es van proclamar campió de Lliga. Ja pràcticament se sabia doncs, que havia de ser campió un dia o un altre, no? Perquè li portava molta distància al segon classificat, però a més es va donar el fet de que es va aconseguir, les noies de Jonathan Giraldes van aconseguir ser campiones aconseguint una victòria a casa, al Johan Cruyff, i a més, amb una nova victòria davant, a més, doncs, de l'eter rival, segurament de l'eter rival del Barça masculí, o del club, no?, entre clubs. Però, en tot cas, doncs, el futbol femení sempre és diferent, no? Però bé, sempre està bé pel Barça aconseguir-ho davant el Real Madrid. En aquest cas, es van imposar les noies per 5-0. Bé, van mostrar, com sempre, la seva superioritat a la Lliga, les noies de les blaugranes, i bé, doncs, com diem, va valdre aquesta victòria un títol de Lliga. És la tercera Lliga consecutiva que aconsegueix el Barça femení i aquesta temporada ja el segon títol després de la Supercopa, que van aconseguir també a principis de temporada. I bé, doncs, es van proclamar campiones, li han tret bé, un fotimer de punts al segon classificat, a la Real Societat, que li han tret 22 punts al capdavant de la taula, i encara quedaven 6 jornades per finalitzar aquesta primera Iberdrola, però les blaugranes, ja que ja s'han proclamat campiones, de Lliga. Ara buscaran de nou aconseguir el triplet amb la Lliga de Campions i la Copa del Rei, on també s'han classificat. Veurem si ho aconsegueixen les de Jonathan Girardet, que òbviament un torneig per eliminatòries sempre és molt més difícil que no pas un regular, més difícil en el sentit de que doncs, si tens molt bon equip en una lliga regular sol ser el millor, en una lliga o en una competició eliminatòria poden passar moltes coses, no? També s'ha obert el debat de... Clar, el Barça sí que ha apostat fort pel futbol femení, però, clar, aquí també s'ha vist que la resta d'equips no ho han acabat de fer. Potser ara ha començat una miqueta, van una miqueta més lents la resta de clubs, però, en tot cas, clar, la diferència de 22 punts no deixa en gaire bona situació, la veritat, la resta d'equips d'aquesta primera. I, per tant, esperem doncs, que se segueixi apostant i s'aposti més per al futbol femení, perquè, doncs, òbviament, té molta tirada també, perquè no serà perquè no hi hagi noies que vulguin jugar a futbol i que tampoc serà perquè a les televisions no els interessi, perquè sí que hi ha espectadors que els interessa veure aquests partits. S'està veient també les últimes audiències amb els... sobretot amb els partits del Barça femení i també de les entrades que s'han venut en el Johan Cruyff. A la primera divisió masculina, comentar que el Barça va jugar ahir, es va enfrontar a l'Osasuna i va aconseguir guanyar al Camp Nou per 4-0, en un partit en el que, bé, doncs molt ràpidament el Barça va aconseguir posar-se pel davant i de manera contundent. De fet, el Barça, que al minut 27 ja guanyava per 3-0. Ferran Torres va avançar als blaugrana amb un gol de penal. El segon també va ser del mateix davanter blaugrana, Ferran Torres, que al minut 21, a qui se li havia acusat de que no acabava de tenir gol, doncs bé, en aquest partit va aconseguir fer dos, el primer això sí de penal. I Aubameyang va fer el tercer al minut 27. La veritat és que el domini del Barça a la primera meitat va ser molt clar, va tenir ocasions clares de gol. Van ser també molt determinants tant Ousmane Dembélé com també Gavi. I bé, doncs el Barça que va ser clarament superior a l'Osasuna a la primera part. La segona, una miqueta més ja de tràmit, amb el 3-0 al marcador, doncs bé, el Barça es va dedicar a gestionar aquest avantatge que tenia, a dormir una miqueta al partit, i l'Osasuna, doncs bé, va fer alguns canvis, però la veritat és que tampoc va estar gaire incisiu en atac. També amb un 3-0 en contra tan ràpid és complicat. I bé, doncs, el Barça, que amb aquesta victòria doncs, segueix en zona de Lliga de Campions, a la tercera posició a la classificació, amb 51 punts. I bé, doncs, ara mateix està a 12 punts del Real Madrid, perquè els blancs juguen avui. Encara no han jugat aquest cap de setmana, jugaran avui i ho faran al camp del Mallorca. I bé, doncs, el Barça també és cert que ara mateix té els mateixos punts que el Real Madrid, els mateixos partits disputats que el Real Madrid, quan jugui avui el Real Madrid al seu partit, doncs tindrà un més, i per tant doncs, encara el Barça que podria retallar aquests 3 punts que té. I en aquesta mateixa lliga de primera divisió també hem de comentar que l'Espanyol, per la seva banda, no va passar de l'empat al camp del Cué, al Llevant. Els de Vicente Moreno, que van avançar-se amb un gol de Puado, però bé, una mala acció del porter Joan García, substitut de lesionat Diego López, va propiciar l'empat a 1. I bé, al tram final, l'Espanyol, que va acabar patint una miqueta i demanant una mica l'hora, però bé, doncs els blanquiblaus que no van poder passar d'aquest empat a 1, i no van aconseguir la segona victòria consecutiva, perquè venien de guanyar la passada setmana el Getafe, i en aquesta, doncs, bé, els blanquiblaus que no han aconseguit passar de l'empat, tot i jugar contra el Cué. Amb aquest punt sumat, l'Espanyol se situa a la 12a posició amb 33 punts d'aquesta lliga de primera divisió. El descens està lluny encara, 9 punts, però Europa també. Per tant, doncs, està una miqueta aquí en terra de ningú. A la Lliga de Segona Divisió comentem que en aquest cas el Girona també va disputar partit aquesta setmana. Va guanyar per 1-3 a Les Palmes, un Girona que va començar el partit perdent amb un gol de penal de Gessé. però a la segona part va aconseguir remuntar amb 3 gols. Nahuel Bustos va fer 2 en els minuts 62 i 65, en 3-4 minuts pràcticament, i en el 93, en el descompte, Fernández va fer el 1-3, que ja seria definitiu. També va ser decisiva, o va ser molt important, l'expulsió de Mújica al minut 37, quan Las Palmas guanyava per 1-0. Va veure la segona targeta groga Mújica per part de l'equip local, i això, doncs, jugant 60 minuts pràcticament amb 10, doncs ho va patir bé Las Palmas, i el Girona ho va saber aprofitar per endur-se la victòria. Un Girona que segueix en zona de play-off descens. A més, ara li treu 5 punts al setè classificat, que és qui ja està fora dels play-off descens, de les posicions de play-off. Per tant, doncs, té marge de 2 partits, i ja té la Ponferradina, que està a la 5a posició, a 1 punt per davant només. A la primera Reial Federació Espanyola de Futbol, en el grup 2, el Nàstic aquesta setmana no va aconseguir passar de l'empat, un conjunt grana que no va fer bon partit ni molt menys, i que, bé, doncs, tot i així va aconseguir sumar un punt a casa, al nou estadi de Tarragona, davant el Llagostera, Costa Brava, que, bé, està situat en zona de descens i té molt complicat aconseguir la salvació, la veritat. I el Nàstic, doncs, que ara amb aquest empat s'ha situat a la 8a posició, estava a la 5a, ha baixat fins la 8a per haver aconseguit un empat. Aquí ja es veu la igualtat d'aquesta categoria, i ara té la zona de play-off descens a 2 punts. Està el Castelló en aquesta 5a posició, per davant té l'Atlètic Balears i l'Algeciras al Nàstic. Per tant, doncs, caldrà seguir sumant. Tot i això, doncs, tot i l'empat, que podria ser dolent, òbviament, perquè és un equip que estarà per baixa, no?, contra un equip que estarà per baixa, el Nàstic, doncs, amb aquesta jornada acumula 7 sense perdre, amb 5 victòries i 2 empats, que el balanç és positiu. En bàsquet, el Barça va aconseguir la victòria a la Lliga Endesa aquesta setmana, un Barça que va imposar-se, en aquest cas, al Kosur Betis, al CUE de l'ACB, per 83-63 al Palau Blaugrana. Després de la desfeta a l'Eurolliga, els de Jessica Vicius van reaccionar passant per sobre del conjunt sevillà a la segona part. Els 16 punts de Brandon Davis el van convertir en el màxim anotador d'un partit que va donar la 17a victòria al Barça. I segueix líder d'aquesta Lliga Endesa. En aquest cas, a una victòria al Real Madrid, però el Madrid té dos partits més disputats. També hem de comentar que el Joventut de Badalona va guanyar dissabte al València per 76-68. Els verdinegres van guanyar el duel per la quarta posició de l'ACB contra un València que havia superat el Madrid i el Barça i que no es va trobar còmode en cap moment a l'Olímpic. Tercera victòria consecutiva per un Joventut de play-off que també vol ser cap de sèrie en els partits pel títol. I avui jugarà el Baxi Manresa, que visita precisament la pista del València Bàsquet. Serà a 9:15 del vespre. Veurem com se li dona al Manresa, que està a la tercera posició d'aquesta Lliga Endesa. En futbol sala vam tenir un derbi català aquest cap de setmana entre el Barça i l'Indústria Santa Coloma al Palau Blaugrana, que va acabar amb empat a 4 en un partit en el que hi va haver, doncs, alternatives, i va ser molt igualat de principi fins al final. Doncs, finalment es van repartir els punts, un empat just pel que es va veure en el partit. Bé, doncs, repartiment de punts en un duel vibrant i igualat. En aquesta primera divisió de futbol sala, el Barça segueix líder, tot i l'empat, amb 42 punts. Està 5 punts per sobre del segon classificat, que és el Valdepeñas. Pel que fa a l'Indústria Santa Coloma, està ara a la 9a posició amb 27 punts. Ha baixat una amb aquest empat. Just watch me dance. Hem de comentar que en handbol, el Barça va aconseguir guanyar el Torrelavega per 30-40 en jornada de la Lliga Asobal, i segueix el líder destacat d'aquesta Lliga. I el Freaking Granollers, que va guanyar per 31-29 a Los Dólmenes. El Freaking Granollers, que ocupa la segona posició amb 30 punts, només per darrere del Barça. Això sí, té els mateixos punts que el Bidasoa d'Irun, i per tant, doncs, estan per davant, però només pel gol average. També comentarem que en tennis Paula Badosa va debutar amb victòria a Indian Wells. La bagurenca va superar la txeca Teresa Martinkova per 6-2 i 7-6 i comença amb bon peu la defensa del títol. La pròxima rival de la catalana en la tercera ronda serà la valenciana de la Vall d'Uixó, Sara Sorribas Tormo, que és la 36a del món. I també hem de comentar que en rugby, la selecció espanyola, amb 3 jugadors catalans a l'equip, es va classificar per un Mundial. És la segona vegada que ho aconsegueix en la seva història, 24 anys després de l'últim cop que ho va aconseguir. L'equip entrenat per Santiago Santos va aconseguir un històric pas amb una victòria contra Portugal per 33-28. De fet, van començar aquesta fase molt malament la selecció espanyola de rugby amb derrotes, però 5 victòries consecutives l'han portat en aquesta classificació per al Mundial de rugby per primera vegada en la seva, per segona vegada en la seva història i 24 anys després de l'última vegada. Per tant, doncs, un mèrit també. Doncs bé, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Nosaltres tornem divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana.